4 de les 5 i de les 6.
Sabies que més de 2 milions de persones volen aprendre català i no totes poden? Des d'Òmnium Tarragonès, amb 11 grups de vincles, volem continuar donant resposta a aquesta gran demanda. I et necessitem. Si vols col·laborar amb nosaltres, contacta'ns a tarragonès@òmnium.cat. Català per tothom, a cada barri, a cada escola i a cada feina.
Escapa de la rutina i navega cap a destinacions de somni amb MSC Cruceros. Aprofita ara la promoció per Setmana Santa. 5 dies pel Mediterrani, amb begudes incloses 4 nits, des de només 457 euros per persona. La teva propera gran aventura t'espera a bord del fantàstic MSC Esplèndida. Embarcament des de Barcelona el 20 d'abril. Truca ara al 977-130-489, 977-130-489 i planifica el teu creuer amb l'Ecotravel, la teva agència de viatges de confiança.
Vols fer créixer el teu negoci aquest 2025? Tarragona Ràdio t'ho posa fàcil.
Amb tarifes adaptades per a tothom i novetats com la promoció Nou Comerç. 7 dies de publicitat des de només 80 euros més IVA.
I si vols més visibilitat a la 96.7 FM i tarragonaradio.cat, aprofita ara els descomptes exclusius per a contractes anuals.
Contacta amb nosaltres al 673 325 497 i fes que el teu negoci marqui la diferència.
Tarragona Ràdio. Som 40.000.
Desperta el teu talent amb els cicles formatius de grau superior de les escoles d'art i disseny de la Diputació a Tarragona i Reus. Inscriu-te a les proves d'accés pel curs 2025-2026, del 17 al 30 de març. Forma el teu futur professional a prop de casa. Més info a dipte.cat/estudiar-art-i-disseny. La formació desperta el talent. Endinsa't en l'univers de Maria Elena Roquer al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona. L'exposició Silenci despullat, una dona una, repassa la trajectòria d'aquesta creadora audiovisual, escenògrafa i performer reconeguda a nivell internacional. Fins al juny al Museu d'Art Modern de la Diputació de Tarragona. Més info a www.dipte.cat/mamt.
Volem que les coses que es fan al barri es coneguin.
Som els veïns els que hem construït els nostres barris.
Los protagonistas somos los vecinos de los barrios.
Es un medio alternativo independiente.
Ràdio Veïnal de Tarragona, la veu dels barris.
Molt bones, benvinguts i benvingudes al programa setmanal de la Ràdio Veïnal a Tarragona Ràdio, una producció de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona que ens apropa a l'actualitat i les activitats dels nostres barris. Un programa que podeu escoltar tots els divendres de 3 a 4 de la tarda o bé els diumenges a les 9 de la nit en reposició. I com sempre, els que preferiu recuperar-lo durant la setmana ho teniu molt fàcil, tan sols cal que us connecteu a la web tarragonaradio.cat i us descarregueu o simplement, doncs, baixeu el programa de la secció de programes. Aquesta setmana començarem el programa d'avui parlant-vos de la manifestació per la sanitat pública que tindrà lloc el dilluns dia 7 d'abril a partir de les 7 de la tarda des de la plaça Imperial Tarracó, convocada per la plataforma Camp de Tarragona per la Sanitat Pública i que compta amb el suport de la FAP, la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona. A continuació ens farem ressò de les peticions que fa l'Associació de Veïns i Veïnes de Tarragona 2 per la millora d'aquesta urbanització. I més tard us parlarem de la nova edició del concurs de relats curts que convoca, com cada any, l'Associació de Veïns La Unió de Sant Pere i Sant Pau. Aquells altres temes són els que tractarem aquí, com sempre, a Ràdio Veïnal, a Tarragona Ràdio. Qui us parla, Josep Cartellà, ho farà molt de gust i en nom de tot l'equip. El proper 7 d'abril se celebra el Dia Mundial de la Salut i per això doncs, a Tarragona s'ha convocat una manifestació per defensar la vida és defensar la sanitat pública. Aquest és el lema, defensar la vida és defensar la sanitat pública, una manifestació que serà el mateix dia 7 d'abril a la tarda a partir de les 7 des de la plaça Imperial Tàrraco pujant tota la Rambla Nova fins a Roger de Llúria. Per parlar d'aquesta manifestació, parlem en aquest cas amb el representant de la Federació d'Associacions de Metges de Tarragona, el seu secretari portaveu, José Martín Carrasco, perquè la FAP dona suport al que es demana, a les demandes que fa la plataforma del Camp de Tarragona per la Sanitat Pública, que és realment qui convoca aquesta manifestació. José, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, Josep.
Bé, d'entrada, la Federació, com tothom sap, no?, està fent un seguiment de temes de sanitat pública per millorar la sanitat pública, no només doncs, els CAPs, sinó també doncs, els serveis als usuaris, i suposem que el fet de que us adheriu és perquè vau veure que les demandes que fa la plataforma del Camp de Tarragona per la sanitat pública són, de fet, si no més o menys, les mateixes que fa la Federació Veïnal.
Correcto, o sea, nosotros desde la Federación, como sabes, estamos luchando muchas veces y nos reunimos con la Delegación de Salud y con los diferentes CAP también para ver la problemática que tiene, pero ya hacía tiempo que vecinos de aquí de Poniente y instituciones, o sea, y asociaciones o plataformas también de reivindicativas de varios sectores de la sanidad, pues decidimos de darnos un apoyo. Entonces, en este caso, pues llevamos ya en la Federación un mes y medio, dos meses, prestándole las instalaciones o dejándole usar las instalaciones a la Federación, con nosotros también dándole el apoyo. Y bueno, pues vamos a reivindicar lo que realmente para el Día Mundial de la Salud pues se tiene que pedir, ¿no? O sea, más asistencia, sobre todo manejar mucho la primaria, y sobre todo lo que tenemos que intentar es que el dinero no se vaya para una privada y que se quede en la sanidad pública.
De fet, en els punts que es diu, no?, que es reivindica, doncs d'entrada es recorda que cal enfortir el que sigui l'atenció primària, no?, que és allò, el tradicional metge de família, metge de capçalera, no?, que doncs, caldria en aquest cas, segons la plataforma, i de fet això doncs, també ha sortit en diverses reunions, caldria una inversió mínima del 25% del pressupost que es dedica a la sanitat, no?, que seria el mínim exigible segons vosaltres, no?
Sí, o sea, el 25%, como bien has dicho tú, del presupuesto de la sanidad se invirtiera en nuestra sanidad y que no sirviera para pues hacer como ahora mismo dentro de poco se hará un macro hospital aquí de privado, y claro, sabemos que todo lo que vaya al privado, todo lo que se echa al privado es repercutir en contra de lo que es lo público, y por desgracia pues gente que no llegue a poder usar el privado se va a quedar sin ser bien atendidos y todo. Y una cosa muy fuerte y muy importante es en fortalecer lo que es la sanidad primaria. La sanidad primaria que es la base, porque lo que no puede ser es que para ir a hacer un chequeo médico para que te encuentres mal hoy tengas que esperar 7 días a que te den visita para ser atendido, o tener que ir de urgencias o tener que hacer quiebros para poder ser atendido, porque por lo normal no eres atendido el mismo día que te encuentras mal, tienes que tardar un tiempo.
Sí, es una anomalía, ¿eh?
Es una anomalía muy grave, muy grave.
O sea, acostumbrar, pero es una anomalía.
No, pero claro, es que no tendríamos que acostumbrar, porque la gente tiene que salir y obligar, o sea, obligar no al médico que tienes ahí enfrente a que te atienda, sino que al sistema pueda que el médico ese que está ahí que te atienda.
Claro, es que porque malamente, no demá, avui.
Claro, porque en esta plataforma tenemos desde enfermeros, tenemos desde farmacia, tenemos desde médicos, y la queja está en que el que paga, o en este caso gobierno, Generalitat, son los que están pagando estos servicios, no están haciéndolo bien, o sea, no les destinan tiempo, no les destinan nada, ahora son meramente rellenadores de hojas de informática para ver estadísticas, si no, estadística no, una persona se pone enferma y necesita ser atendida, y necesita ser derivada a un médico especialista, cosa que ahora antiguamente el médico de cabecera enseguida te derivaba al especialista y el especialista te empezaba a hacer todo su trabajo. Ahora no, ahora primero tiene que hacerlo el de la sanidad, o sea, el médico de cabecera, por decirlo. No, miento, primero te tiene que ver la enfermera. La enfermera, si te cree grave o no,
chequeo,
¿no? Te deriva al médico. El médico, si te ve grave o no te ve grave, te deriva al especialista. Y el especialista, me parece que si llegas sano y vivo, te podrá atender. Es broma, pero lo tenemos que tomar en broma, pero es muy, muy grave, muy grave. Y yo espero que el día 7 seamos mucha gente, porque creo que a esto nos va a nosotros, a todos. O sea, ya por experiencia hemos tenido que la gente nos ha preocupado y esperemos que en esta sí que se preocupe la gente.
Efectivament, això que parlàvem, el que desemboca doncs és un altre punt que hi ha d'aquestes demandes que hi haurà aquest dia 7 d'abril, com és exigir que va amb les llistes d'espera en general, ja ho acabem de dir, en primària, amb especialistes, en tothom, no? I això acaba repercutint en llistes d'espera.
Sí, sí, o sea, primero piensa que vamos a partir de la base. Empecemos por la necesidad de personal. Actualmente la sanidad en Cataluña, en concreto en Tarragona, que es lo que nos está preocupando ahora a nosotros con esta plataforma, es que es deficitario. O sea, no hay médicos, no hay enfermeras. Personal administrativo hay, sí, lo justo también. O sea, el servicio médico, la sanidad, empezando por esta gente, es deficitario. Y luego no te quiero contar en el tema de especialistas más deficitario todavía, con lo cual tienen que plantearse un programa en el que no se fuguen los médicos, no se vayan estos médicos que están saliendo de la universidad, que tengan asegurados un trabajo durante un tiempo y que eviten que falten personal en los distintos centros médicos. Esa es la principal queja y la principal reivindicación, porque de nada no va a servir que corrijamos el tema de la demanda si no hay médicos, corrijamos el tema de la demanda si no hay sanitarios. O sea, nosotros en la plataforma hay gente de los sindicatos y se encuentran ahogados, o sea, gente que no pueden rehacer su trabajo, gente que se van a su casa llorando porque saben que no han llegado al 100% para atender a ciertas personas. O sea, ese es el problema y ese es el principal problema que hay que corregir. Luego tienes el tema de que todo reivindica, todo hay un problema que después deriva a esas enfermedades, que cuando son enfermedades que a lo mejor pueden ser una enfermedad normal si se coge a tiempo, ¿vale? Acaba siendo una enfermedad grave, incluso puede ser con la muerte de muchos enfermos. ¿Por qué? Porque no han llegado a tiempo. Pero bueno, si los enfermos vamos al médico y el médico no tiene la herramienta para poder trabajar, vamos mal.
Efectivament, doncs s'ha parlat de tot això, de qüestions evidentment laborals i també de drets dels usuaris, del saber de l'usuari, i de fet per això aquesta plataforma doncs és molt ampla, aquesta plataforma ciutadana, perquè no tan sols hi ha veïns, no, ni usuaris en general, sinó que clar, també hi ha els de l'altre cantó, hi ha els professionals que també s'identifiquen amb aquestes demandes que fa la plataforma del Camp de Tarragona per la sanitat pública i que la Federació de Nacions Més de Tarragona comença a parlar amb el seu secretari, el José Martín Carrasco, i dona suport. Evidentment hi ha aspectes ja més concrets que passarem més per alt, però que d'entrada doncs, també és important de recordar que hi ha sectors que es troben molt desatesos, per exemple el de la salut mental, no? I més quan les estadístiques diuen que en aquests últims anys hi ha hagut més problemes de salut mental, més casos de salut mental, per no parlar del límit de l'extrem com és el suïcidi, que també ha augmentat, no? Evidentment la situació de dependència i salut mental, tant la dependència com la salut mental, és un altre dèficit encara més, no? Del sistema, ¿no?
Claro, o sea, es una de las piedras que tenemos en esta reivindicación. O sea, lo que es la salud mental se necesita para poder evitar. O sea, hay mucha gente joven, hay mucha gente mayor, hay mucha gente que al final acaba teniendo pues ese el problema que a lo mejor ha venido por una enfermedad no patológica de la salud, pero al final ha acabado siendo una salud mental y además sin ser bien atendida por la gente.
Bé, doncs, podríem estar parlant molta estona, però en definitiva el que es vol és una... Tal com diu el lema de la manifestació, el que es vol és defensar la sanitat pública en majúscules, i això passa des de baix fins dalt, Vull dir, llavors, més inversió, més personal, millor servei... En fi, d'alguna forma, defensar aquest dret de la humanitat, com és el dret a tenir una sanitat pública. Doncs moltes gràcies a José Martín Carrasco, representació de la Federació. Ens acomiadem en aquesta entrevista recordant, això sí, no, les quatre dades d'aquesta manifestació que començarà el dia 7 d'abril, el Dia Mundial de la Salut, a la Passa Imperial Tàrraco a les 7 de la tarda, 7 del vespre, i que, si no tinc mal entès, José, tirarà cap amunt, no? cap a la Rambla Nova.
Llegarem al final de la Rambla, cerca del Roger o algo así. Todavía estamos decidiéndolo, pero bueno, creo que sí que será esto. Y sobre todo memoricemos lo que es esta nueva plataforma, porque esta nueva plataforma, la plataforma del CAMP de Tarragona por la salud, por la sanidad pública, vamos a trabajar muy fuerte. Nosotros desde la Federación estamos dispuestos a seguir dándoles el apoyo. Tienen nuestras oficinas para poder reunirse cuando ellos quieran y como quieran, y seguiremos luchando por esto, por la sanidad.
Pues muchas gracias, José.
De tal.
Ràdio Veïnal de Tarragona.
Com he dit al sumari, avui ens interessem per alguns temes d'actualitat de les demandes que fan des de l'Associació de Veïnes i Veïns de Tarragona 2, aquesta urbanització que de quan en quan doncs, també té veu aquí a la Ràdio Veïnal per anar seguint els temes que els afecten i que els preocupen. En parlem amb el president de l'entitat veïnal, el Julià Montoya. Julià, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, Julià, properament hi haurà tindrem una reunió el 10 d'abril amb el conseller de barri, Mario Santos, per exposar-li temes que han quedat pendents damunt de la taula, no?
Mario Soler.
Perdó, Mario Soler Santos, volia dir. Temes que han quedat damunt de la taula i que bé, que fa temps que s'arrosseguen. Si sembla, anem comentant alguns temes que més hi ha hagut demandes. D'entrada, no? Doncs aquesta històrica, ja podem dir històrica demanda del tancament del parc, sobretot en el sentit, no, també no només una qüestió d'entrada de seguretat, no? I de que allò doncs, no s'acabi convertint en una altra cosa que no sigui doncs, un parc.
Sí, continuem demanant el tancament i he de dir que sorprenentment vàrem tindre una reunió per un altre tema a l'Ajuntament i ens vam reunir amb tècnics del POUM i entre la reunió va sortir el tancament del parc i un dels tècnics ens va preguntar com era que el parc estava ballat. I la veritat és que ens van quedar una mica sorpresos perquè, que jo sàpiga, a Tarragona, parcs ballats n'hi ha uns quants. Saavedra, el de Santa Isabel, en fi, que un tècnic em pregunti per què el parc de Tarragona 2 està ballat és simplement una sorpresa, quan això està ballat des de fa des de que es va fer l'urbanització a l'any 1998. O sigui, anem de sorpresa en sorpresa. I a sobre un altre dels tècnics que hi havia afegeix que aquest parc sempre està tancat, que quan passa amb el cotxe veu la porta central sempre tancada. La porta central està sempre oberta, per desgràcia del que estem demanant nosaltres, no durant el dia, perquè és un parc públic, estem demanant que per les nits el parc es tanqui. I no ens en sortim, no. Deu ser d'aquests problemes que té actualment l'Ajuntament, que s'acaben els contractes, no es tenen en compte, perden la contracta, no sé, deu anar per aquí, perquè en 3 anys encara és l'hora que ens han de donar una resposta. L'única resposta és que estan pendents d'ampliar el contracte de l'empresa que té el manteniment dels parcs.
Que deu ser tot el... deu ser un lot més, no?, de tot aquest contracte, famós contracte de la neteja i d'altres coses, de manteniment, que bé, que està pendent, doncs, de... temes judicials i que s'estan darrerint, no? I esperem que cada cop quedi menys temps perquè això canviï, no? I que també s'inclogui justament això del manteniment dels parcs. Una altra vella reivindicació és aquesta caseta que es va fer justament, bueno, això des de l'època en què es va crear la urbanització, no? Una caseta, doncs, que bé, que hi havia hagut ja un projecte recentment, doncs, de remodelar-la, de que fos, per què no, adequar-la perquè fos la seu de l'entitat veïnal i lloc per fer-hi activitats. Hi ha hagut algun moviment sobre la millora d'aquesta caseta?
Pues no, absolutament no. De l'última entrevista que vàrem tindre vaig fer un comentari i el em mantinc amb el mateix, que és tristament una moció no serveix per res. Aquesta moció es va guanyar, aquesta moció el regidor que li pertoca al senyor Nacho García, durant la defensa de la moció va dir que hi havia un pressupost de 18.000 euros per tirar-la, per posar-la en marxa, i a dia d'avui no se'ns contesta, no se'ns diu res. Amb aquestes converses que algun dia et trobes el conseller a qualsevol lloc i et diu això tirarà endavant, però anem pas a pas, ara primer anem a legalitzar-la. En fi, la veritat és que no sé què pensar. No pot ser que una moció guanyada al mes de novembre, que es diu que hi ha pressupost,
que és el més difícil, no? Que hi hagi una partida destinada.
Sí, exactament. Que no són paraules nostres, que el conseller les va dir, que a dir a 5 mesos no hi hagi ni un sol moviment, ni siguin capaços d'enviar-nos un petit escrit dient els plaços seran aquests. Si el problema és legalitzar-la, que ens consta que això no ha de ser tan difícil, i amb aquesta mateixa reunió que he comentat anteriorment, un dels tècnics, de les tècniques que hi havia allà, va dir que la caseta compleix els requisits d'espai, que ha d'estar en un espai públic, els metres que ha d'ocupar, i que per tant no hi, des d'aquest punt de vista no hi ha cap problema, vàrem fer una carta als Reis i ara farem una carta Sant Jordi, no, que està molt a prop, farem per Sant Joan, per la verbena, a veure si cremem el foc o alguna cosa per l'estil.
També s'ha de cremar la casa, la solució, no? S'ha de fer-ne una de nova, potser, no ho sé, perquè hi hagi problemes legals, no? si ens permeten els oients la broma, no? Bé, aparquem novament el tema de la caseta i anem amb una altra petició que és, fa referència a la mobilitat, no? Que és, doncs, com sabeu, no? Doncs hi ha una línia de bus que uneix Tarragona 2 i altres urbanitzacions del nord de la ciutat fins al campus Catalunya, fins a l'Avinguda Catalunya, però doncs des de l'entitat veïnal que representa, Julià, doncs manifesteu que seria necessari, i també perquè seria una línia molt més útil, no?, per als usuaris, de fer-la arribar a algun punt més cèntric que no pas a l'Avinguda Catalunya, davant del campus de la URB. Aquesta petició no sé si s'ha contemplat amb tot el tema de la reordenació de mobilitat que es fa a través de Batestini, no sé si dintre d'aquests plans de canvis de mobilitat s'inclourà o no s'inclourà, o us han dit alguna cosa?
No tenim ni idea, i nosaltres continuem reivindicant aquesta línia, i com venim dient, nosaltres ho entronquem no només per la necessitat que té Tarragona 2, sinó per l'anunci de la posta en marxa ben aviat de la zona de baixes emissions. No pot ser que es faci una zona de baixes emissions i no es contempli que els ciutadans de Tarragona afectats per aquesta resolució no es contempli que hi hagi un servei públic que els porti al centre. És incomprensible. Les ciutats que tenen zones de baixes emissions tenen totes connexions de servei públic amb la zona afectada de les baixes emissions. I aquí jo crec que anunciem la posta en marxa d'una zona de baixes emissions sense resoldre quin serà el transport públic que millorarà a la ciutadania que no podrà accedir amb cotxe al centre de baixes emissions. Per tant, la nostra demanda passa, primera, perquè l'actual línia no dona servei als veïns i veïnes de Tarragona 2, i segona, pensant en la posta en marxa de zones d'emissions, hem de ser capaços de trobar una solució que, mira que et dic, que ja no sé si ha de ser la línia 55 o ha de ser una altra línia nova, però el que s'ha de contemplar és que els veïns de Tarragona 2 han de poder arribar al centre en transport públic. I ara, la casuística és que nosaltres som un tros de territori de Tarragona que estem defensant el medi ambient a ultrança i que ens veiem obligats a contaminar per accedir en cotxe a tirar les escombraries, per accedir en cotxe per anar al mercat, per accedir en cotxe a Joan 23, en fi,
per
qualsevol cosa hem d'utilitzar el cotxe.
És l'antítesi de la filosofia del concepte de les zones de baixes emissions.
Evidentment. I del concepte que tenim nosaltres del medi ambient. Vull dir, anem a la contra.
Bé, una altra petició damunt de la taula, i parlant de medi ambient, en aquest cas tornem a la urbanització, perquè hem de parlar també de neteja, hem de parlar de contenidors, no? Contenidors que, per cert, s'havia demanat una reubicació. No sé de quins contenidors estem parlant, d'aquesta reubicació.
Estem parlant d'uns contenidors que afecten a 52 veïns, 52-60 veïns, que tenien a l'avinguda Joan Antoni Guàrdia davant del número 5 una bateria de contenidors que en el seu moment, que eren subterrats, van ser dels primers que es van eliminar. A l'eliminar-se, segons els tècnics municipals, els camions que tenien que recollir els contenidors de superfície tenien que fer una imprudència, que eren entrar o sortir d'esquena, i vam tindre una reunió en el seu moment i vam arribar a un acord de situar-los en un lloc diferent d'on estaven inicialment ubicats. En aquest lloc es van ubicar, de fet, des del nostre punt de vista no afectava cap veí, però donava la circumstància que el veí on tenia davant els contenidors, davant a la cera del costat de la porta seva, que és un mur que té 3 metres i mig, i per tant ni olors, de fet no li afecta absolutament res, ha aconseguit ell, aquest veí, suposo que 2 més, desubiquessin de nou els contenidors, eliminessin aquesta bateria, i ara tenim que caminar 500 metres per tirar les escombraries. Amb la qual cosa, tornem a estar amb la de sempre. Hem d'agafar el cotxe per tirar les escombraries, perquè el lloc on tenim que anar fa una pendent pronunciada. No ens hem d'oblidar que a Tarragona 2 la gent s'ha fet gran, ja no són jovenets que poden fer, i per tant és una dificultat. Un altre accés que tenim de contenidors, hi ha una baixada pronunciada que quan hi ha humitat, quan plou, és d'una facilitat de tindre caigudes, com ja han hagut, i és clar, nosaltres hem trobat una solució que creiem que tècnicament és possible, que tenim proves que algun dels serveis que estan fent ara estan inclús fent el que ens diuen nosaltres que no era possible, que és per recollir escombraries d'una zona, tira en marxa enrere, i nosaltres els hi proposem una que no han de fer res de marxa enrere, i la realitat és que no ens volen escoltar. L'última carta que hem rebut fa una setmana se'ns diu que ja el mes de setembre se'ns va contestar i que si necessitem alguna cosa el que hem de fer és parlar amb el conseller de districte.
I el que farem el dia 1 d'abril.
Farem el dia 1 i el conseller de districte ens dirà que allò no és cosa seva, que ho ha de tramitar, que ha de parlar, i en fi, bueno, tornarem a estar l'any que ve parlant del mateix.
Un altre tema que no avança, i bé, relacionat en aquest cas amb els contenidors, també hi ha el tema de la neteja al barri. Com està la neteja al barri? Sabem que va haver-hi un... Bé, com altres zones de la ciutat, va haver-hi el pas del pam a pam, però sembla que aquest pam a pam doncs, va ser parcial i no total, no?
Bueno, aquest pam a pam anuncien amb cartelleria a bomba i sinistro que començava en una zona, o sigui, des del número 2 de l'avinguda Joan Antoni Guàrdia fins al número 90, arriba el dia i el número 2, 4 i 6 no se'n recorden que ho tenen anunciat que els hi toca pam a pam i passen olímpicament d'aquestes tres cases. Parlem amb un tècnic que estava dirigint el pam a pam i ens diu que quan facin la segona fase de Tarragona 2 faran aquest tram, arriba la segona fase i s'obliden un altre cop d'aquest tram. Fem la corresponent instància genèrica explicant el cas i se'ns reconeix que possiblement ha hagut un oblit, però no se'ns dona més resposta. I ara, sorprenentment, ens trobem el dia 11 de març, que es posen a aquelles mateixes cases i números d'allà uns cartells de poda. Aquells cartells de poda han estat fins al dia 11 d'abril. L'11 d'abril desapareixen els cartells i la poda tampoc es fa. No sé, unes coses sorprenents en una ciutat com Tarragona. Bueno, ja no sé si dir sorprenents o és el tarannà actual d'aquell consistori que no s'entera què passa.
A la pràctica la poda no s'ha fet tampoc.
No, ni s'ha fet el pam a pam ni s'ha fet la poda.
Així ho resumim, per tant, una altra demanda que s'afegeix a les que parlàvem abans. Bé, i parlant de temes doncs, que des de l'Associació de Veïns i Veïnes vau estar demanant, no? és aquest, bueno, fer un parc agility al barri, no? Teníeu un terreny identificat, no?, per sol·licitar-lo?
Sí, nosaltres venim reivindicant aquest parc perquè actualment bastants propietaris de gossos venen a utilitzar el parc de Tarragona 2, el parc Montserrat Garriga, i ens trobem amb la sorpresa de que primer se'ns va dir de la nostra demanda que el terreny que nosaltres havíem proposat no podia ser perquè els serveis de neteja no el controlaven. Se'ns va dir que estudiarien la possibilitat de posar-lo dintre del parc. Dintre del parc nosaltres no som partidaris, és una zona petita amb un espai per nens que l'utilitzen sobretot entrades i sortides del col·legi. Per tant, no és des del nostre punt de vista el més adient. Sorprenentment, ara portem uns dies que hem vist que s'ha fet la neteja del terreny aquest que nosaltres vàrem proposar, i sorprenentment fa 15 dies ens hem trobat que hi ha unes cintes amb una nota que posa prohibit el pas. Potser s'han repensat i a lo millor han recuperat un informe que havia de quan
l'anterior conselleria.
L'anterior conselleria havia proposat. La veritat és que no ho sabem perquè ningú se'ns ha dirigit. El que aprofito, perquè és el mateix conseller, que li hem d'agrair públicament que un compromís que va agafar, que va ser canviar l'enllumenat de l'avinguda Josep Gramunt i Subiela, ho ha realitzat. El que lamentem és que aquest consistori que diu que parla contínuament amb les veïnes i veïns de Tarragona, pues no creiem que sigui així. Nosaltres hem vist el canvi sense que ningú s'hagi dirigit a nosaltres. Nosaltres no demanem que tota l'agenda del consistori la tinguem, però que mínim que una cosa que afecta
i que s'ha demanat, no?
I que s'ha demanat durant molt de temps formalment, que es digui tal dia vindrem a fer-ho i ja està. I contents, i no fa falta que ens ho faci directament el conseller, que té on tindrà molta feina. Ens ho pot fer hasta el porter de l'Ajuntament amb una noteta que digui escolti'm, tal dia li farem això, com altres coses que tenim de demanar, que només demanem calendari. Només demanem calendari.
Bé, doncs hem posat una mica de llum a la foscor, com diu el programa aquell de televisió, no? Que amb això de l'enllumenat ens hem quedat almenys amb un bon sabor, un bon regust de boca, per intentar doncs, que l'enllumenat no sigui una excepció, i que tot això que hem estat parlant en aquesta entrevista, a partir del dia 1 d'abril, que és quan ja la reunió amb el conseller de barri, es puguin desencallar coses i posar mans a l'obra, que és el que demanen els veïns i les veïnes de Tarragona 2, de l'organització de Tarragona 2, que avui hem entrevistat a través del seu president, el Julià Montoya. Julià, que vagi bé aquesta entrevista, que sigui profitosa sobretot, i que quan ens tornem a veure, com a mínim hi hagi algun d'aquests temes que s'encarreni. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, un cop més.
Ràdio Veïnal de Tarragona.
Més coses, com us hem dit al sumari, aquesta setmana parlarem de la cinquena convocatòria del certamen de relats curts que convoca, com cada any, a la ciutat de veïns de la Unió de Sant Pere i Sant Pau, un clàssic amb aquestes dates de Sant Jordi que es convoca el concurs, el certamen, millor dit, de relats curts, però que també coincideix amb la presentació del treball del llibre, no?, que recopila els contes, o millor dit, els relats de l'any anterior. En parlem amb tres membres de la Junta de la ciutat de veïns de la Unió de Sant Pere i Sant Pau, tres joves que s'han apuntat aquest any al carro, estirada al carro amb aquest certamen, com són la Yaiza Tules, la Melissa Bolina i la Noa Torres. A totes tres, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, això ja està calent, eh? Això ja està, ja ha sortit a la convocatòria del certamen. Explicar-vos una miqueta, per la gent que és la primera vegada que senti a parlar d'aquest certamen, no? És el cinquè any que es fa, cinquena convocatòria. D'entrada estem parlant sempre de relats curts, no?
Pues sí, són uns relats curts que al final tenen un límit de caràcters perquè totes les persones es puguin participar i també sàpiguin pues, els límits que tenen aquestes narratives. Perquè, clar, a part de tenir pues, aquests límits, pues, també hi ha diferents categories, que són la d'adults i la d'infantils. I la d'infantils pues, treballen, es participen en totes les escoles del Tarragonès. Les que vulguin apuntar-se, pues, poden. I llavors comencen a participar o comencen a preparar-se al novembre i al desembre es fa tota la recuperació d'aquests relats.
Val a dir, para un momentet a la Yaiza, no? Val a dir, a la Melissa, val a dir que la gent que ens estigui escoltant, que el fet que es convoqui des de Sant Pere i Sant Pau, sí que el primer any va haver-hi més treballs presentats del barri, però aquest certamen es va anar expandint, no? I cada vegada més gent de Tarragona i del Tarragonès, com de la Melissa, s'hi va presentar. Per tant, no hi ha límits ni d'edat, ni de tema, que el tema també és lliure, ni del lloc on resideixi la persona. Per tant, el fet de que es convoqui des de Sant Pere i Sant Pau simplement és perquè és l'entitat veïnal que ha tingut aquesta iniciativa, no?, de fer un certamen que és únic a Tarragona, també cal dir-ho. Anem a seguir parlant de detalls. La temàtica és lliure, no? O sigui, però sembla ser que es valora, més que la temàtica, l'originalitat, la creativitat, no?
La creativitat, sí, sí. Es valora doncs, això que no tenim una temàtica a parlar, és a dir, nosaltres donem unes pautes, però és això, sí. els caràcters, no? I que estigui dintre del pla de determini per a poder doncs, manar-ho a l'editorial, perquè també, clar, un cop finalitzat el termini, es reuneixen part de la Junta i fora de la Junta d'aquí de la Unió de Sant Pere, de l'Associació de Veïns de la Unió Sant Pere i Sant Pau, s'escolleixen els que millor bueno, és més...
Té més qualitat, no?
Sí, exacte, sí.
Hi ha la primera tria, no, una mica,
suposo? Sí, hi ha una tria, i després el jurat els puntua, que aquests seran, amb aquesta puntuació, el dia de la de l'entrega de premis és, doncs, on es veu els que millor puntuació han tingut o no, i es donaran uns premis, que aquests premis, doncs, uh-huh, està repartit en, hi ha primer premi, segon premi i tercer premi, sí, per a cada categoria, uh-huh, que tenim la d'infantil i la d'adults.
Molt bé.
I
és que tothom, és a dir, aquests, el que comenta la IAEF són els premis els millors, no? Però bueno, el gran premi col·lectiu és que tothom, més o menys la gran majoria, estarà en aquell llibre que tingui a les mans, no?
Sí, sí, sí. I bueno, i és l'honor, no, de que tota la gent que vulgui comprar aquest llibre, doncs serà, bueno, llegirà aquest microrelat que ha escrit aquella persona i bueno, és l'honor, no, de sentir-te, de dir, mira, doncs tinc el meu microrelat en un llibre que el pot comprar qui vulgui de Tarragona o de, bueno, de d'on
sigui. Sí, sí, és igual, perquè en pic està editat, això, vés a saber què pot passar, perquè han passat coses, perquè els que portem cada any, bueno, o sigui, explicant que hi ha aquest certamen des del primer any, de, vull dir, això ho ja ho deien gent de la mateixa ciutat de veïns, no?, que notaven que hi havia un interès en aquest barri especial de despertar el sentit literari, no?, allò que dius, no, és que ganes d'escriure, hi ha molta gent que té ganes d'escriure, ara parlo només del barri, no només només del barri, però sí que és veritat que, a part que hi ha algun escriptor aquí al barri, però també, gràcies a això, potser hi ha gent jove com ara vosaltres que després dius, ospa, a mi m'agradaria continuar amb una història, ja no una història curta, un relat curt, sinó de fer alguna cosa més, no? Això ho comenta la gent del barri, sobretot la gent jove, que vosaltres que esteu, que sou joves, no? Vull dir, això ho comenta, que gràcies al certamen, potser hi ha gent que s'anima a continuar escrivint.
Pues jo penso que cada any potser sí que s'acaben, pues, al final els joves s'acaben tenint més iniciativa, perquè amb el de les xarxes socials i tal, pues, al final sí que té, pues, més repercussió, però sí que és veritat que abans no es parlava tant, perquè potser el de l'escriptura, el dels llibres és una cosa més per grans o per persones que sí els agrada molt la literatura, però al final, com és un relat lliure i pots escriure el que vulguis, potser una persona que pensi que no serveix per això, al final s'anima i li queda bé i al final, pues, potser guanya, o sigui, sempre al final la iniciativa d'escriure és, està molt guai.
Està molt bé. Molt bé, és una bona manera també, no?, de despertar aquest coquet literari, no? I recordem, doncs, abans de parlar dels actes que es faran per Sant Jordi, coincidint amb Sant Jordi, tornem a repetir el límit de temps que la gent pot enviar el seu relat, la seva història.
Ah, bueno, vale. Pues, al final empieza al novembre i el límit seria el desembre, que és quan es fa la recopilació. Allí és quan ja, en teoria, ja estan tots acabats, perquè s'han de portar a l'editorial i fa la selecció de tots.
Molt bé, doncs mentre comença el certamen, la cinquena edició, hi ha un que és la quarta edició, que acaba justament quan comença aquest, que és la quarta edició, que acaba plasmada, com no pot ser de l'altra manera, amb un llibre, amb el llibre que són els contes de la Unió, així s'anomena cada any, no? I que en aquest cas el d'aquest any, 2025, recollirà la de la quarta edició de relats curts. Coincidint amb les dates de Sant Jordi, des de la Ciutat de Veïns s'organitza una sèrie d'activitats, no? I l'any passat, bé, els últims anys s'havien fet a la quarta promoció, a la plaça de la quarta promoció. Aquest any no sé si serà al mateix lloc o què, sí, diuen que sí. Però, a més a més, hi haurà tallers i altres coses. Explica'm una miqueta quines són aquestes activitats i suposo que aquestes activitats s'aprofitarà per presentar el llibre de l'any passat, no?
Bueno, aquest dia comença amb una cercadora.
Quin dia?
El 13 d'abril. Comencem a les 10 del matí amb una cerca d'ous de Pasqua. Al punt de trobada és a l'associació de veïns i s'anirà amb els nens al bosc d'aquí al costat i es buscaran uns ous i al final es donarà un premi amb una mica de xocolata o caramels.
Això no és com una gincana, més
sí,
o menys?
Sí, és com una gincana. Sí. Volíem apropar més als nens petits perquè participessin, perquè com aquesta... és més pensada per a nens més grans que puguin escriure, doncs també volíem involucrar una mica els nens petits. Clar. I hem juntat una mica de Pasqua, Sant Jordi, una mica així en conjunt.
Molt bé.
Bueno, després de la cerca d'ous de Pasqua aniríem a la quarta promoció a fer uns tallers que tenim pensats.
Com serà aquests tallers? Vale. Teniu alguna idea? O...
Sí. Es diuen els tallers Dracó, per la mateixa, el mateix aliment que és es barreja Sant Jordi i es barreja la Pasqua, pues, sí, és graciós el nom.
Sí, sí, sí.
I pues, es faran diferents tallers que són pues, més manualitats, que serien pues, punts de llibre per això del Sant Jordi, també diademes de conillets i coses així, roses de cartolina, decorar ous de Pasqua, i també pues, tindríem el pintacares, que al final això és una activitat que als nens també els agrada, el fet de maquillar-me d'alguna cosa que et digui relacionada, i pues, sempre també anen aquí crios que tinguin molta emoció d'això.
Molt bé, déu-n'hi-do, aquests tallers variats, no? Vull dir, una manera també de passar el dia... Això també serà el dia 13 d'abril?
Sí, sí,
sí, sí, tota l'activitat es concentra el 13 d'abril, no? Que,
sí.
Que, clar, suposo que és abans de Setmana Santa, uns dies abans de Sant Jordi, per no coincidir amb el Sant Jordi de Tarragona, que és on tothom no, hi va, no, suposo, i, per tant, es fan aquestes activitats prèvies. I, és clar, suposo que... És el que dèiem abans, no? Suposo que en el marc d'aquest matí, no?, es farà la presentació del llibre l'any passat, no?
Sí, al final pues, la fa el Gavi, que és qui sempre la fa, perquè al final la iniciativa és la seva, i pues, Gavi també farà la seva presentació del seu propi llibre, tindran un espai a les persones que han fet pues, formen part d'aquest llibre per fer les signatures i també la venda d'aquest llibre, i tindran pues, més el discurs i una mini lectura del seu mini relat.
Sí, sí, sí. Es farà una lectura dels relats d'alguns dels contes que hi apareixen i també dels llibres, en aquest cas el Gavi, perquè el Gavi, a part de ser vicepresident actualment de la Unió, també és escriptor. Esclar, és que això la cosa hi ha tradició amb això d'escriure aquí al barri, no? I també doncs, altres escriptors que puguin tenir relació amb el barri, que puguin presentar aquell dia la seva obra, doncs també estarà aquí a la plaça de la quarta promoció. Ens deixem alguna cosa del dia 13, no? Ho hem dit tot?
Jo penso que està bé. Això, només recordar que les persones que vulguin pues, vindre a participar, pues, que a les 10 comença allò de cerca de sous, que l'han punt de trobades aquí, que semblant allò de...
Aquí és a la Unió?
Sí, a la Unió, a la porta de la Unió, estarem aquí, i que pues, és semblant a pues, les persones que hagin participat a l'activitat que vam fer del cagatió, que vam anar aquí al bosc a buscar els cagatiots amb el nen,
i
vam
ser... Ja sap.
Sí, que serà semblant... I pues, això dels tallers, que ja també hem pensat que hem deixat un mínim d'espai de temps per les persones que vulguin gaudir de la missa de Diumenge de Rams, perquè just és Diumenge de Rams, el dia 13, pues, que puguin anar-hi. Llavors tenen lo de l'activitat de la cerca dels sous primer, poden anar a la missa, que l'església està aquí al costat, i després pots tornar a fer les talles.
Ja ho teniu tot planificat, eh? Sí. Que aquí no s'escapa, vull dir, no hi ha cap, eh? Aquí no s'improvisa, eh? Aquí ja fa teia, aquí s'està tot molt ben quadrat, enhorabona, eh? Perquè esteu fent una feinada... I quadrar això no és fàcil perquè, esclar, aquí s'ha de quadrar agendes, coses, gent que et col·labora, parades, taules, parlar també amb els bars perquè col·labori, perquè, clar, perquè vulguis o no, també serà una jornada en què si es mou gent, també els comerços d'aquí de la voltant de la plaça, també, sobretot els bars ho agrairan, no?, que es pugui haver-hi fer un vermut o el que sigui, no?, vull dir, tot plegat serà un ambient de festa, un ambient de la festa de Sant Jordi avançada que sempre és en Pau, però per presentar la quarta edició dels Contes de la Unió, de la quarta edició de l'any passat, i, evidentment, per reforçar la convocatòria d'aquest any que n'hem parlat abans. Moltes gràcies a totes tres per part-nos d'aquesta cinquena convocatòria del certamen de relats curts des de la Unió de Sant Pere Sant Pau, la Iaeza, la Marissa i la Noa. Moltes gràcies a totes tres, que vagi molt bé l'edició d'aquest any. Moltes gràcies.
Gràcies.
Ràdio Veïnal de Tarragona.
I ara un apunt que té a veure amb el món laboral. El projecte Treball als Barris, dirigit per Tarragona Impulsa, és una iniciativa desenvolupada per l'Ajuntament en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya i el Departament de Treball de la Generalitat, que enguany se centrarà en dos barris tarragonins, dos barris de Ponent i Sant Salvador. El seu principal objectiu és dinamitzar l'economia local i millorar l'ocupació en zones amb majors necessitats de reequilibri territorial i social, com en aquest cas els barris de Ponent i Sant Salvador. Fins ara s'havia treballat també a la part alta, i per això des de Tarragona Impulsa es continuarà atenent els residents d'aquests barris, que també d'aquest barri volen dir que també poden acollir-se a la resta d'accions que s'ofereixen des de la seu de Tarragona Impulsa a la Tabacalera. La convocatòria per aquest any 2025, presentada aquesta setmana, doncs presenta, valgui la redundància, dues novetats importants. Per una banda, els barris d'actuació, que pel 2025 inclouen, com dèiem, tots els barris de Ponent i Sant Salvador, i això vol dir doncs arribar a unes 44.000 1.400 persones, triplicant així les persones beneficiàries respecte a altres anys. En segon lloc, la possibilitat de gestionar tallers d'ocupació, un projecte per donar ocupació a persones de més de 30 anys i que més endavant s'explicaran en detall. A banda d'aquestes novetats, també és important i destacable l'increment de pressupost, que arriba fins als 2 milions d'euros, la qual cosa suposa un augment del 54% respecte a l'any anterior i també els imports dels últims anys. El projecte Treballar als Barris contempla actualment 5 programes diferents dedicats, com dèiem, als veïns i veïnes de Sant Salvador i dels barris de Ponent en general, amb unes característiques de formació i ocupació específiques. I aquesta setmana us parlarem d'una iniciativa que s'està preparant a poc a poc, no?, i que segurament veurà el seu fruit en els propers mesos en diversos barris de la ciutat, i que es tracta de promoure l'exercici físic i saludable, no?, i mai millor dit això, saludable, perquè és bo per la salut, a través del que és la marxa nòrdica. I nosaltres parlem, doncs, de en aquest cas amb el Miguel Ángel Cruz, que és el representant, és el vicepresident de la Federació de Associacions de Barris de Tarragona, perquè justament el Miguel Ángel va tenir una conversa amb el David Sevilla, que és un educador especialitzat en aquest tema de la marxa nòrdica, educador físic, i que sembla ser que hi ha un acord, un preacord, vaja, per intentar portar la marxa nòrdica als barris, i ara sabrem el perquè. Miguel Ángel, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, David Sevilla, doncs, us va explicar, no?, quin és el seu projecte de fer arribar la marxa nòrdica als barris, i concretament, després ho direm, no?, sobretot enfocat a la gent gran. Però bé, d'entrada, pels que desconeixem què és la marxa nòrdica, no?, aquesta especialitat, què és i quines branques en general pot arribar a abarcar, no?
Bueno, sí, la marxa nòrdica és andar con palos, ¿no? Porque nosotros, claro, vemos una persona con palos y tú ves, bueno, pues lleva una persona que anda con palos, y no, tiene por detrás, tiene más cualidades. Aparte de hacer deporte, tiene unas cualidades que, por ejemplo, como tú has dicho, para la gente mayor también va bien, por si hay gente que padece de la cadera, de las rodillas, te enseñan. O sea, tiene una teórica, tiene una explicación por qué se anda con los palos, porque tiene una explicación. Claro, yo hasta que no hablé con David, claro, yo vi a las personas andar con palos. No sabía por qué. Pues bueno, pues se cansan menos, no. Pues tiene su explicación, ¿vale? ¿Qué es lo que pretende David con esta actividad, o vamos a llamarla actividad? Uh-huh. Darse a conocer a los barrios. Él tiene todos los títulos, es un monitor, también tiene preparador físico, y se trata de, por ejemplo, a ver, una vez al mes, cualquier asociación de vecinos puede organizar una salida, ¿vale? Él siempre dice que máximo 20, 21 personas, porque él está pendiente de esa gente. No puede ir con 100 personas porque, claro, él no puede estar pendiente Entonces, un grupo pequeño, que si hay más gente que se quiere apuntar o está interesada, pues en vez de hacer a lo mejor un día, pues se hace dos días al mes. Entonces se haría una clase teórica, te enseña el porqué de los palos, cómo coger los palos, cómo andar con los palos, cómo llevar la espalda, o sea, lleva una teórica detrás de los palos. Y luego, pues hacer una caminata. Él tiene varios recorridos, ¿vale? Y ya sabe más o menos, porque es una persona, bueno, que lleva ya tiempo dedicándose a esto. Y es saludable, o sea, va bien para la salud. O sea, nosotros no pensábamos que, bueno, andar es bueno. Pero tiene unas funciones muy, 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 muy válidas, sí.
Bé, per tant, aquí, doncs, bueno, complim dos dels objectius, no?, que moltes vegades en els barris fa falta en activitats d'aquestes, que un és l'esport saludable, el fet de fer exercici físic, però l'altre també, aquest punt, doncs, saludable des del punt de vista de la salut, mai millor dit, no?, que fins i tot persones que estan en procés de rehabilitació, o gent gran que necessita doncs, fer exercici físic. És a dir, realment aquí toquem molts temes, i segurament serà agraïda aquesta activitat en els barris, perquè potser hi ara falta, no?, d'aquest tipus d'activitats en general.
Sí, la verdad es que sí, y bueno, cuanto más actividades hay a los barrios, mejor. Eso es buena señal, porque la gente está activa, y luego pues intentas hacer cosas para los vecinos, no solo para la gente grande, o sea, es todo el mundo, el que quiera a esta actividad puede ir todo el mundo. Nosotros, claro, esto ahora está un poquito como de bullir, ¿no? Está en la olla, pero bueno, habíamos pensado, como tenemos que hacer el día del socio ahora en la federación, uh-huh. ese día del día del socio, por la mañana, haría un poco de teórica, nos explicaría pues las funciones de andar con los palos, qué es lo que conlleva andar con los palos, cómo se debe andar, o sea, te daría lo que es la parte teórica, y luego pues haríamos una caminata así, asociaciones pueden ver lo que es la marcha nórdica y los ¿cómo se dice ahora? Todo lo bueno que tiene esta actividad, y entonces luego cada asociación, pues nosotros por ejemplo en la Floresta igual lo haremos en la Semana Cultural, y entonces pues que cada asociación quiera
o el apti, ¿no? O el calendario que...
Pues yo, mira, hostia, pues para la Semana del Socio pues vamos a hacer una actividad que sea esto. Bueno, pues David está dispuesto. También tiene muchos, tiene en mente también hacer, traer campeonatos de Cataluña, porque aquí en Tarragona pues se ve que hay afición a este deporte, pero no hay, o sea, no como en el resto de por ejemplo en Barcelona, nos comentó que en Barcelona sí que se hacían como campeonatos, uh-huh. ¿vale? De marchas y él quiere traerlo también aquí a Tarragona, ¿no? Uh-huh. Tenemos la Anella, todo lo que es el exterior de la Anella, los jardines que hay, bueno, el parque donde está el lago y todo aquello.
Aquí en Aris tenía forces, ¿eh?
Sería un buen sitio, que nos dijo que ahí sería un buen sitio para hacer pues varias pruebas. No sé cómo se hacen las pruebas, no sé si es el que llega, no lo sé, ¿no? Pero tiene bastantes ideas, que también está, que nos dijo que también se había puesto en contacto con el patronal de Sports para mirar pues de que la marcha nórdica consolidarla aquí en Tarragona, que bueno, yo creo que hay gente, porque yo es un, ya te digo, bajo mi ignorancia siempre he visto mucha gente andar con bastones.
Sí, no, realment, i són gent que es desplaça segurament a fer aquest tipus d'activitat fora d'aquí, no?
Sí, porque él nos comentó que había empezado en la Selva del Camp, ¿vale? Mediante el ayuntamiento, y tiene bastante aceptación, o sea, tiene las 20 personas que él quería, las tiene. Luego también tiene previsto hacer una charrada o algo en el centro cultural de Buenavista, también aquí en el centro civil de Torreforta. O sea, él quiere moverse y quiere darse
implantando,
sí, y poco a poco implantando. Y entonces nos pidió colaboración de la federación, claro, como tenemos asociaciones, y él también se quiere meter en las asociaciones para que la gente vea lo que es, y bueno, y una actividad más.
Molt bé, doncs en parlarem d'aquestes activitats de la marxa nòrdica, que properament doncs aniran proliferant en els diversos barris de la ciutat, i anirem, quan tinguem dates i calendari, ho anirem recordant, i evidentment doncs quan estiguem més al damunt de les primeres experiències, parlem amb el David Sevilla en persona per tal de que ens expliqui aquests misteris, aquests intríngulis, no? que hem descobert a molta gent, no? que no coneixien de la marxa nòrdica. Avui n'hem parlat amb el Miguel Ángel Cruz, que és vicepresident de la Federació d'Associacions d'Amics de Tarragona. Gràcies, Miguel Ángel, i esperem-nos que això, que ja puguem veure gent pels barris practicar la marxa nòrdica. Moltes gràcies.
Gràcies a ti.
I fins aquí el programa d'avui de la Ràdio Veïnal a Tarragona Ràdio, un programa que podeu escoltar tots els divendres de 3 a 4 de la tarda, o també en reposició els diumenges a les 9 de la nit. Com sempre, els qui no l'escolteu en directe podeu recuperar-lo a través de la web tarragonaradio.cat o en qualsevol moment de la setmana. Ha estat un plaer acompanyar-vos i compartir aquesta estona i aquests continguts amb tots vosaltres. Nosaltres ens retrobarem amb l'actualitat dels nostres barris la setmana vinent, com sempre, en aquesta mateixa sintonia. Qui us ha parlat, Josep Cartanyà, ho fet amb molt de gust, i en nom de tot l'equip, una abraçada, fins la setmana que ve. Adéu-siau.
Ràdio Veïnal de Tarragona.
Tarragona Ràdio.
Moll de Costa, la Rambla de la Cultura a la vora del mar.
Vine i passeja per l'eix de la cultura, del lleure i de l'esport al Port de Tarragona.
Hi trobaràs museus, exposicions, teatre, activitats, espais per passejar i fer esport. Completa la teva visita amb un tast de la gastronomia marinera del Serrallo.
Més informació a porttarragona.cat.
Atenció, científics i científiques, innovadors i innovadores. L'Institut Català d'Investigació Química i BASF amplien el termini per presentar candidatures a la convocatòria de la quarta edició dels Premis BASF i SIC en Innovació i Emprenedoria. Amb una dotació de 9.000 euros, es premia l'excel·lència científica i el talent emprenedor en el camp de la química a Espanya i Portugal. Podràs optar a premis en tres categories: millor tesi doctoral, millor patent i millor projecte d'emprenedoria. El termini per presentar candidatures s'ha ampliat fins al 24 d'abril. Troba més informació a www.isic.org.
Si pateixes o veus alguna agressió, pots dirigir-te al SIAT. SIAT és el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, un espai d'orientació i assessorament per a qualsevol aspecte de la vida de les dones. Truca al 977-296-279. Envia'ns un correu a siat@tarragona.cat o demana cita prèvia per visita personal. Ajuntament de Tarragona.
Torna una nova edició del cicle de muntanya de la Diputació de Tarragona. En 6 exploracions i somnis. Fins al 3 d'abril, conferències i pel·lícules d'alçada a l'Auditori Diputació. I actes també a la Bisbal del Penedès, Reus, Montblanc i Tortosa. Consulta la programació a www.dipta.cat/ciclemuntanya.
Bona tarda, són les 4.